Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
El Pou. La Gran Enciclopèdia Catalana defineix la ciència-ficció com un gènere literari basat en ingredients de caràcter extraordinari però racionalitzables per la imaginació i centrat generalment en el desenvolupament de les possibilitats atribuïdes a la tècnica i a la ciència. Els seus límits, diu l'enciclopèdia, es confonen amb els de la literatura fantàstica i alguns dels seus productes poden arribar a ser inclosos en qualsevol dels dos apartats. Així defineix l'Enciclopèdia Catalana la ciència-ficció, però en realitat sabem el que és. Parlem de ciència-ficció amb Miquel Barceló, que és enginyer aeronàutic i també professor de la Facultat d'Informàtica de la UPC. Ha publicat diversos llibres de ciència-ficció. Moltes gràcies per haver vingut al POU.
Hola, què tal? Bona gràcies.
Per començar la secció i situar l'audiència, hem fet servir la definició de ciència-ficció que hi ha a l'Enciclopèdia Catalana. Tot i això, vostè diu que gairebé hem de renunciar a trobar una definició completa del que és la ciència-ficció.
Bé, és molt difícil. Això ho va dir un senyor que no em cau gens bé, que és el Nietzsche, que diu que una cosa que té història no es pot definir perquè al llarg de la seva història ha anat canviant i no hi ha definició que s'escagui, que caigui bé en aquell moment. La Mary Shelley i el Verne i el Wells feien una ciència-ficció diferent de l'Asimov i el Clark, diferent de la que fan avui la Connie Willis, el Dan Simmons, el Neil Stephenson. Per tant, és difícil trobar una definició única.
Això sí, vostè diu que hi ha dos elements claus per a la ciència-ficció. La frase, què passaria si, i el sentit de la meravella.
Sí, hi ha dos tipus de cosa. Una és l'especulació intel·ligent, allò, què passaria si poguéssim viatjar en el temps, què passaria si vinguessin extraterrestres, què passaria si poguéssim clonar humans, què passaria si, etcètera, etcètera, etcètera. I aquest és el cantó, diguem, intel·ligent, reflexiu, de la ciència-ficció. I l'altre és la meravella. Si a mi em descriuen un món que no conec i me'l descriuen bé, i aquest món pot ser la galàxia que vulguis, o el de Baran, o a Mart, o amb una altra societat de la Terra al cap d'uns anys, doncs això m'ha de sorprendre perquè no és el meu món i em pot meravellar. I per tant, aquests dos són els grans elements. El sentit de la meravella, que diguem, que també és a la fantasia, a les novel·les de viatges, a les novel·les històriques, i el més típic de la ciència-ficció, que seria, diguem, la reflexió intel·ligent sobre què passaria si alguna cosa que no hem fet poguéssim fer.
Quan parlem de ciència-ficció, no només parlem de tecnologia, aleshores.
No, parlem de tecnologia. Bàsicament, una de les definicions que jo faig servir molt a la Politècnica s'ha fet servir l'Isaac Asimov, que és un dels autors més coneguts i més clàssics, que diu que la ciència-ficció és la branca de la literatura, ell no creia en el cinema, o no creia tant, la branca de la literatura que tracta de la resposta humana als canvis en el nivell de la ciència i la tecnologia. La definició és molt bona perquè té una espècie d'optimisme de que hi haurà canvis a la ciència i tecnologia i que els éssers humans ens haurem d'adaptar amb aquests canvis, com estem fent ara amb els telèfons mòbils, amb la televisió, amb les xarxes socials, etc. No? Doncs tot això forma part de la ciència-ficció. No només el tema tècnic i científic, que també, sinó les conseqüències del tema tècnic i científic.
Podem considerar Jules Verne i Herbert Wells els pares de la ciència-ficció?
Sí, un historiador i escriptor de ciència-ficció com el Brian Aldiss diu que és la Mary Shelley, i el que passa és que Frankenstein, que és l'aventura d'un científic, d'un metge per tornar a donar vida a cossos morts, l'hem vista des dels anys 30, diguem, com una història de terror. I per tant queda més com a ciència-ficció les novel·les que francesos en diuen d'anticipació del Jules Verne, o el que va tenir la sort a finals del segle XIX d'inventar pràcticament tots els temes, la invasió dels extraterrestres, el viatge en el temps, que és l'Herbert Wells.
I els utopistes quin paper juguen en el naixement?
Bé, utopia n'hi ha molt temps, o sigui, des de l'Atlàntida del Plató fins a l'utopia del Thomas More, i llavors el que ha fet molt la ciència-ficció és imaginar-se utopies positives que tenen el valor que tenen, imaginar com podria ser una societat perfecta del futur, i sobretot el que ha introduït la ciència-ficció són les utopies negatives, o sigui, el món feliç del Huxley, el Samiatin, el Will, el Nosaltres del Samiatin, el 1984 d'Orwell i altres que han vingut després, d'intentar dir, agafem un tret de la nostra cultura, la nostra civilització, l'exagerem i el projectar cap al futur i arribem a una societat que no ens agrada. I això és una utopia negativa, dir, bueno, si seguim per aquest camí anem per mal camí.
Són les distòpies, això.
Això serien les distòpies o distòpies, com jo vulguis dir. Seria una utopia en negatiu.
Parlem ara d'alguns gèneres que apareixen en els seus llibres. Ciència-ficció hard i ciència-ficció soft.
A veure, en aquest país, Espanya, on la ciència no és massa estimada, doncs hi ha hagut una ciència-ficció més reflexiva al voltant de les conseqüències socials, psicològiques, històriques d'un canvi a la ciència i la tecnologia. Però també hi ha una ciència-ficció hard, se n'hi diem hard, perquè posa més en relleu els efectes de la tecnologia i de la ciència. No? Són dos vessants. Jo, per exemple, doncs he escrit una novel·la que en lloc de nanotecnologia, que és 10 elevat a la menys 9, és femtotecnologia, que és el 10 elevat a la menys 15. Llavors, en aquest nivell pots manipular a nivell de quark, per tant pots canviar la matèria si domines aquesta tecnologia. En aquest cas has d'explicar molta tecnologia, evidentment té unes conseqüències diferents. Si tu pots canviar la matèria, ets quasi Déu, no? Diguem, és una cosa molt complicada.
La línia cyberpunk.
La línia cyberpunk es va posar molt de moda a finals dels 80, sobretot a començaments dels 80, amb una novel·la que es deia Neuromante, del William Gibson, que és la més famosa. Hi havia un antecessor, que és el Jinetes de l'Antorxa, del Norman Spinrad, i és, diguem, és la meravella de la ciència, diguem, de la cibernètica posada amb els humans. I llavors, doncs, parlem de cíborgs, parlem de robots amb voluntat pròpia com els Terminators, d'intel·ligències artificials amb voluntat pròpia que s'alimenten de l'energia mística d'uns capulls humans com el Matrix. Dius, això no em lliga massa, però bueno, és tota una història que en el fons el que van fer és recrear la novel·la policíaca amb un ambient futurista, que ni diríem de ciència-ficció, per l'accés de tecnologia, i d'alguna manera, diríem, el hard-boiled, és el hard-boiled de la novel·la policíaca que ha posat en el món de la ciència-ficció.
Sobre la ciència-ficció i els mitjans audiovisuals, vostè diu, i acostuma a dominar més el sentit de la meravella que el de l'especulació intel·ligent.
Bueno, això bàsicament perquè la majoria de cinema que veiem és el que fabriquen els productors nord-americans, que em temo que tenen una idea bastant pobra de la capacitat intel·lectual dels adolescents americans, perquè els fan pel·lícules que tenen molta parafernàlia d'aparells especials, d'efectes especials, i molt poca xitxa en contingut, però se'n poden fer moltes que tenen xitxa de contingut. Interestel·lar, fa poc, del Nolan, que és una pel·lícula que fa 20 anys ha estat dissenyant el Kip Thorne, que és un professor de física d'altes energies, un físic molt bo, el gran especialista mundial en física relativista, diguem, general, o, per exemple, a casa nostra, Eva mateix, és una història, diguem, humana que ve del fet de tenir un robot determinat. Llavors, no s'aturen amb la tecnologia, no s'aturen amb els efectes especials, s'aturen amb allò que deia l'Asimov, la resposta humana als canvis en el nivell de la ciència i la tecnologia.
Ha fet referència ara a Eva, que és catalana. Com tenim el món de la ciència-ficció i Catalunya?
Home, jo, a veure, així jo fent broma acostumo a dir que la ciència-ficció catalana és més catalana que ciència-ficció, perquè potser per raons polítiques molta gent que escriu en català ciència-ficció no ha llegit la ciència-ficció de fa molt temps, no? A veure, tenim el mecanoscrit del segon origen del Pedrolo, que es va convertir en famós perquè va ser lectura obligada als col·legis i als instituts. Hi ha gent que fa coses interessants, però et trobes com que grans èxits com La pell freda del Pinyol, doncs, al fons, aquest senyor escrivia a finals del segle XX amb les mateixes tècniques d'escriptura que feia servir l'Herbert G. Wells a finals del segle XIX. Llavors, què passa? Que entre mig hi ha hagut tota una evolució que aquest senyor no ha conegut, eh? O que sembla no haver conegut, o que si les ha conegut l'ha menyspreuat, no? I de fet la ciència-ficció durant el segle XX ha canviat molt, no? Llavors, a veure, hi ha ciència-ficció catalana, com hi ha ciència-ficció alemanya, japonesa, italiana, francesa, però malauradament, i no només en ciència-ficció, domina el món anglosaxó. La majoria de pel·lis que veiem són anglosaxones, la majoria de sèries de televisió que veiem són anglosaxones, etcètera, etcètera, etcètera.
Li anava a preguntar per això mateix, no? Perquè hi ha un predomini tan anglosaxó.
Quan jo era més jove ni dèiem imperialisme, ara ni dèiem globalització. L'imperialisme era un domini d'un país sobre d'altres, i la globalització és el domini ja no tant d'un país o d'un estat com d'una empresa, que en el fons acaba representant un estat sobre les altres.
Però la URSS, per exemple, en el seu moment va tenir també productes de ciència-ficció.
La URSS va fer una ingenuïtat meravellosa que cap als anys 50-60, per estimular carreres científiques i tal, va dir, bueno, pues, produïm ciència-ficció perquè el jovent que vegi que els herois són els científics voldrà ser científic. I aquesta és una idea que sembla molt elemental. El meu fill, quan era criu, volia ser, pues, com l'Indiana Jones, diguem, arqueòleg i aquestes coses. Ara és bioquímic, diguem, les mals d'infantesa es curen, que és el que els va passar als soviètics, diguem. Està bé, diguem, si el protagonista d'una novel·la és un científic o un enginyer, és lògic que un nano o una nana de 13 o 14 anys vulgui ser científic o enginyer. Però pues bé, la vida, i la vida et diu altres coses, no? Sí.
Ja per tancar, fem una sèrie de recomanacions per a la gent, si es volen introduir en el món de la ciència-ficció. Comencem per llibres. Quins llibres considera que són una bona manera per entrar en el món de la ciència-ficció?
A veure, ara hi ha una ciència-ficció molt més adulta i molt més sòlida amb l'àmbit literari, però jo penso que per entrar s'han d'anar a buscar coses molt clàssiques com la fundació de l'Isaac Asimov, és una sèrie, les històries de robots de l'Isaac Asimov, algunes de les que feia el Clark als anys 50-60, La ciutat i les estrelles, al final de la infància, com a clàssics i una mica de referència, no? Clar, es poden buscar coses més modernes, per exemple, doncs, el joc d'Ender de l'Orson Scott Card, que és un llibre que, bueno, que atrau a tothom, és com ensenyen a nanos per ser, diguem, militars de batalla contra una espècie extraterrestre i aquestes coses, no? I després, si un es vol ficar ja en llibres moderns, doncs, no sé, la sèrie de l'Hyperion del Dan Simmons, o la sèrie El Cryptonomicon del Neil Stephenson, o la sèrie que comença amb el llibre del judici final de la Connie Willis, són obres, diguem, que ja es nota una ciència-ficció, anys 80, 90, que està molt més ben escrita. Abans, escolta, el Clark feia capítols de 4 pàgines perquè la seva estructura mental no donava per més, no ha sigut mai un novel·lista capaç d'estructurar una novel·la. Però, bueno, algunes idees estaven molt bé.
I cinema? Alguna pel·lícula que digui aquesta val la pena?
Home, cinema hi ha allò de que també et diverteixes, eh? Jo recordo un dia parlant a nanos de 12-13 anys de cinema de ciència-ficció i els hi parlava, doncs, no sé, dels errors que hi ha a les pel·lícules de Superman o alguna altra cosa, i un nano de 10 anys em va preguntar, però vostè quan veu aquestes pel·lícules no es diverteix? I, dic, i tant, que em diverteixo, però a més busco altres coses, perquè jo intento fer divulgació científica amb la ciència-ficció, amb el còmic, fins i tot he fet una xerrada ciència i màgia del professor Tornassol a Harry Potter, i acabo parlant del Harry Potter com a excusa per parlar de ciència, no? Llavors, ara, obres molt bones. Pues, bueno, algunes sèries de televisió són molt bones, a mi m'agrada molt Babylon 5, per exemple, algunes coses de cinema, pues ara recent, jo veig Interestelar, la mateixa Eva que hem dit d'aquí, Moon, per exemple, que és... però, bueno, clar, normalment la majoria són aventures, i clar, els Vengadores, allò és un còmic passat a pel·lícula, i allò de ciència-ficció quasi no en té res, diguem, és bastant clar, no? Però són divertides de veure, això també és cert, no? Amb xitxa i amb contingut, pues home, 2001 l'Odissea de l'Espai, però avui dia, jo ho he fet la prova amb jovent, s'adorm perquè és molt lenta, és un ritme de fa 40 anys, no? Llavors has de buscar pel·lícules més modernes com això, Interestelar, Moon i algunes altres que em deixo per ahí que valguin la pena, eh? A poder ser no la segona de los Juegos de l'Hambre, que encara no entenc com ho he guanyat tants diners, però bueno.
Miquel Barceló, professor de la Facultat d'Informàtica de l'UPC i enginyer aeronàutic, moltíssimes gràcies per haver vingut al POU.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al POU.